Ignasi Ferreres i Joan Carles Leiteria. Adéu-siau, bona nit.
Bona nit a tothom.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Des del punt de vista teològic, considera que l'home es pot utilitzar l'enteniment. La teologia és, en realitat, un doble procediment, el d'ajudar l'home a la seva tendència natural vers Déu i el de possibilitar viure una experiència mística. Tanmateix, reconeix els principis i misteris de la revelació com a postulats metodològics sense els quals no es podria viure. La filosofia de Llull rep la influència de Sant Agustí o dels corrents místics franciscans. No distingeix de manera clara entre filosofia i teologia i construeix la saviesa cristiana centrada al voltant del seu interès bàsic, l'apologisme. És per això que es pot parlar d'un racionalisme apologètic. Llull coneix Aristòtil a través del filòsof àrab Al-Ghazali, del qual va traduir el compendi de lògica i assimilar la doctrina de les proposicions i del silogisme, però la seva lògica va més enllà de l'escolàstica informal o de segona intenció i és diferent a la teologia, més aviat és una manera de raonar sobre la veritat divina. El problema de Llull vol resoldre es deriva d'Aristòtil, que distingeix els principis comuns de tota ciència dels principis propis de cadascuna. Per Llull, es tracta de trobar una ciència general els principis de la qual continguin els principis de totes les ciències particulars.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Iniciem, com cada divendres, la veu dels animals i de la natura i obrirem aquest programa repassant les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana. A continuació, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i resposta de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem del canvi climàtic a pocs dies de que comenci la cimera del clima a París. Per fer-ho ens visitarà el membre d'Ecologistes en Acció, Quim Pérez. Ens acompanyaran a l'entrevista, com sempre, la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit gaudirem del bloc musical de Manel Casas i d'un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Per acabar, estrenarem la secció Històries viscudes, on un oient del programa ens explicarà una de les seves experiències. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretera, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Manifestacions a tot el món per a frenar el canvi climàtic. De nou us volem recordar que aquest proper diumenge, dia 29, es celebrarà a Barcelona, al igual que moltes altres ciutats del món, des de Sydney fins a Rio de Janeiro, marxes multitudinàries unides per una mateixa crida a favor de la justícia climàtica i sota el lema d'una mateixa petició: demanar als líders mundials un acord just, ambiciós i vinculant per tal de frenar els efectes del canvi climàtic a fi d'evitar les seves pitjors conseqüències i accelerar la transició cap a un model energètic 100% renovable. Hem de conscienciar-nos que si volem fer quelcom per les futures generacions, que són i seran els nostres descendents, ara estem en un moment molt crític en el que el nostre planeta i els que l'habitem hem d'arribar a una cruïlla fonamental, o la cimera de París inicia un nou camí, o l'altre serà el desastre climàtic. Així doncs, us esperem a totes i a tots diumenge 29 de novembre a la plaça de la Catedral de Barcelona a 11:45 del matí. Aquesta marxa forma part d'una sèrie d'activitats de cara a la cimera del clima de París, la COP21, que començarà aquest proper dilluns 30 de novembre i finalitzarà a l'11 de desembre. Durant dues setmanes, els principals líders dels països del món es reuniran per aconseguir un pacte global contra el canvi climàtic que té com a objectiu principal reduir les emissions contaminants d'efecte hivernacle per mantenir la temperatura del planeta per sota dels límits considerats segurs per la humanitat. Segons un informe previ, les Nacions Unides ha posat de manifest que cal arribar a un acord amb el que no se superi més de 2 graus la temperatura global del planeta. L'augment de la temperatura és la principal causa dels desastres cada vegada més freqüents. Cada any moren 30.000 persones víctimes de desastres i 4.100 milions queden ferides o víctimes en una situació d'emergència. El 84% d'aquestes víctimes vivien en les zones més pobres de Xina o l'Índia, seguides per Bangladesh, Filipines i Tailàndia. Durant els propers programes us anirem informant puntualment de les decisions que es vagin prenent durant la cimera. Un fitxer genètic contra la caça furtiva d'elefants. Investigadors americans de la Universitat de Washington han creat una formidable eina per la lluita contra la caça furtiva d'elefants. D'una banda, han elaborat un fitxer genètic cartografiat dels elefants africans a través d'extreure l'ADN dels pèls i excrement recollits sobre el terreny on habiten els animals. D'altra banda, han concebut una nova tècnica que permet extreure l'ADN de l'ivori. Amb aquesta tècnica i el fitxer, a partir de l'ivori decomissat, les aduanes han pogut identificar dues regions on es produeix el 85% de les matances d'elefants i es pot així orientar millor els mitjans emprats per lluitar contra la caça furtiva. La ciència i la tècnica al servei de l'ètica i del respecte dels drets dels animals són descobriments que mereixen un aplaudiment.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Quin és el tipus d'energia menys contaminant que he d'utilitzar per escalfar la meva llar?
També depèn de si visc a un pis amb més veïns o una casa aïllada, però que no em costi massa diners.
La calefacció i la refrigeració són alguns dels serveis que tenim a casa que amb més energia consumeixen. A tothom li agrada estar còmode, però potser n'hem fet un gran massa. Quanta gent ha d'anar amb màniga curta a l'hivern i amb massa roba a l'estiu per una calefacció o una refrigeració massa fortes? Moltes vegades podem reduir la potència o intensitat dels aparells, reduint també el seu consum energètic. Per evitar el fred, convé primer que la nostra casa estigui ben aïllada, que no hi hagi pèrdues de calor. I si hem d'escalfar-nos, de vegades amb una màquina extra i senzilles estufetes de gas butà és suficient. Però si no n'hi ha prou, pensem a instal·lar calefacció que combini plaques solars tèrmiques amb gas natural. La pitjor opció serà sempre la calefacció o refrigeració amb parells elèctrics, mentre l'electricitat en el nostre país vingui majoritàriament de combustibles fòssils o de centrals nuclears. Podem consultar més consells per estalviar energia al web icaen.gencat.cat, icaen.gencat.cat.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Li dediquem avui aquest espai al qui li deien la veu rasposa, encara que també el definien com el cantant negre-blanc, o sigui, cantava com un negre, però no ho era, era blanc. Es tracta del Fausto Leali, nascut a prop de Brescia, al nord d'Itàlia, l'any 1944. Ara té, per tant, 77 anys i està en actiu. Escoltem-lo amb Da un paso de la luna i Con la paciencia de Jesús.
Note di questa canzone. sitio dolcemente, come mi hai insegnato tu. Baby, camminerò un po' più lentamente per non perderti mai più. E tu capirai che sono un uomo, sognerai di più vicino a me. Questa notte senza stelle e nuvole, questo amore che sembrava morto e poi risorto. Su di te crescerà, io lo so, con la forza dell'amore e tutta l'anima che c'è. E tu sentirai che sono un uomo, sognerai di più vicino a me.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres un vell conegut que ja va ser al programa la temporada passada, el Quim Pérez. Bon vespre, Quim.
Molt bon vespre.
En Quim és un membre molt actiu d'Ecologistes en Acció de Catalunya i ens visita per parlar-nos, en aquest cas, de la propera cimera de París, que justament està a punt de començar, el dia 30 començarà.
Exactament.
I tot i que comença el dilluns, encara sembla que aquest diumenge ja es comencen a perfilar o establir algun tipus d'estratègies. Quim, per què és important aquesta cimera? Perquè ens sentim molt a parlar als mitjans, però per què? Per què és important?
Bueno, amb aquestes... Bueno, parteixo de la base que els moviments socials són forces pessimistes d'entrada, no? A la cimera de Copenhague vam tenir moltes expectatives, els resultats van ser molt dolents, i això va significar per nosaltres, doncs, com... bueno, un pessimisme, ens vam aturar, vam aturar la nostra lluita, la nostra implicació en el tema del canvi climàtic, i aquesta vegada no volem que sigui així, no? I per què és important? Doncs en principi és important per 5 qüestions principals, no? Una seria que s'ha de prendre un acord vinculant, és a dir, els països es comprometran o s'haurien de comprometre a baixar les seves emissions un tant per cent que han de fixar, i això ho haurien de fer obligatòriament, no? Després, que és un pacte universal, que així com a la cimera de Copenhague, o no, de Rio, només es va apuntar, diguem, la Unió Europea i molts estats no es van apuntar, sembla ser que hi ha expectatives de que molts més s'impliquin. Tot i que els Estats Units, que és un dels grans emissors, sí, hi han certes dificultats perquè signin un acord d'un tant per cent de disminució exacta i volen donar-li una certa flexibilitat, no? Però la mateixa Xina sembla que també està més per la labor de signar, Canadà, etc., no? Japó, països que a la cimera de Rio doncs no van signar res, no? D'altra banda, doncs això, que s'han d'establir, s'han de repartir unes quotes d'emissions per tots els estats, depèn doncs de les emissions, el tant per cent, ha de variar, partint de la base de que la temperatura mitjana en tot el planeta ha pujat a un grau ja, i que hi ha com un acord científic que no hem de passar de 2 graus, no? O sigui, que ens queda un marge d'un grau, i tal com estan les coses i tal com s'estan planificant les coses, pues anem de cara als 3 graus. Cosa que també diuen els experts, que la que saltem dels 2 graus es pot disparar i podem anar als 5-6 graus, i bueno, els efectes són totalment imprevisibles, no? Bé, i aquest està relacionat amb el quart punt, no? Doncs que volem una major ambició, de que realment aquests pactes es compleixin, tot i que no hi ha ningú que a nivell mundial vigili... O sigui, perquè la ONU, malauradament, doncs no té com una regulació fixada davant dels estats, no? Els estats una mica fan el que volen i no hi ha ningú que els digui «Ep, que això et sancionarem», no? I el cinquè és que sí que va haver un acord a Copenhague on s'havia d'ajudar els països més empobrits, no? Se'ls havia de donar 100.000 milions d'euros fins al 2020, però, clar, s'ha de decidir d'on sortiran aquests diners, no? És a dir, encara no sabem aquesta xifra de diners d'on sortirà, i diuen que ha de ser un dels acords que s'ha de prendre a París.
Mm-hmm. I ara estem parlant com a nivell global, al nivell del món, però si ens centrem a Catalunya, aquí a Catalunya com estem? Tenim una regulació, aquesta regulació es compleix, quin estat tenim aquí? Anem pel bon camí, anem pel mal camí, estem mig-mig?
A veure, hem de partir de la base que Catalunya té suficients competències com per regular les qüestions que més gasos efecte hivernacle emeten, no? És a dir, el transport, són competències dintre de Catalunya, són de la Generalitat, l'agricultura és competència de la Generalitat, etcètera, 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 no? És cert que les emissions a Catalunya han baixat, però estan estretament lligades a la crisi que ens està afectant a tothom, no? I no perquè s'hagin implementat realment polítiques per poder frenar l'emissió de gasos efectes hivernacle, no? Avui mateix, si llegiu el periòdico, sortia un article bastant extens, de l'àrea metropolitana, on es veien que anaven a implementar una sèrie d'accions que sí que sembla que poden tenir efectes per baixar els gasos d'efecte hivernacle, no? Però, malauradament, les polítiques a nivell de Generalitat no són les que ens agradarien, no? O sigui, realment s'aposta per una agricultura intensiva, molt industrialitzada, no es fa res per evitar l'emissió... Perquè el transport és el d'on surten més gasos a efecte hivernacle, no? I se segueix apostant pel cotxe, tots estem seguint una mica el tema de l'ASEA, no? Que està tothom preocupat perquè no tornaran a produir cotxes. És cert que no, també...
Des del govern també, per exemple, s'incentiva la producció de cotxes amb els plans aquests que fan de... Bueno, doncs donem no sé quan, et financem no sé quan del cotxe, però no et financien el transport públic, per exemple.
Clar, és que...
que també crec que el problema és que tots hem de canviar el xip d'aquest consum que ens porta acceleradament a consumir, i això, clar, això és un gas de recursos.
Això que m'estàs dient és molt cert. Hi ha una part important que depèn de cadascú de nosaltres, no? Tothom pot decidir si agafa el cotxe o se'n va a peu, se'n va en bicicleta o agafa el transport públic. Hi ha vegades que no, hi ha alguns que és impossible, sí, sí, si no agafes el cotxe. Però sí que hi ha moltes qüestions a nivell personal que podem fer i que poden baixar els gasos a efecte hivernacle. I si em permeteu fer una miqueta de publicitat d'un diari, que el diari ara ha tret com una petita enquesta on et diuen, et pregunten coses molt senzilles a la població, no? si jo què sé, si recicles, si separes els residus, si quan poses la calefacció la poses a més de 20 graus, bueno, com unes preguntetes, i estaria molt bé que la gent entrés i respongués aquestes preguntetes perquè s'adonaria si realment està fent alguna cosa a nivell personal per evitar aquesta catàstrofe que se'ns ve, si no... canviem la tendència del canvi climàtic, no?
Mm-hmm. Quim, hola, bona nit i gràcies
nit.
Per estar aquí.
A vosaltres.
Ha estat molt interessant el que has explicat perquè jo crec que ha estat molt entenedor i que els oients tots ho podran entendre, no? En què significa allò de la cimera? Què es parlarà de la cimera? Perquè jo crec que encara som tots una mica neòfits o ignorants dins d'aquesta matèria, donat que no és un tema que molt sovint es parli als mitjans de comunicació. Es parla molt poc, es parla molt de la política, de totes les coses i a vegades d'estar tonteries que diuen uns i els altres, però es parla poc d'un tema tan vital com és el que passa amb el planeta que entre tots estem produint. Jo crec que hi ha molta doble moral també en aquest aspecte. El que sí és cert, crec, i sembla que la tendència té que canviar o que amb aquesta cimera es vol canviar, és que els polítics, i de fet el Papa Francesco ho diu molt bé i molt clar amb la seva encíclica, que els poders polítics estan al servei de la indústria i que és la indústria que té que canviar. Llavors, nosaltres anem a remolc de lo que diu la indústria. En el fons, el planeta es té que plegar a lo que mana la indústria. I aquest és el canvi primer que es té que fer. O sigui, tenim que exigir a la indústria que canvi i que els polítics estiguin al servei del planeta. Què opines d'això?
Home, el que acabes de dir ho subscric. I per a mi, personalment, doncs, l'encíclica del Papa ha sigut molt important.
Importantíssima.
Ha sigut molt important perquè... abans parlaves tu de consum, no? En l'imaginari de les persones... ha entrat que per poder ser feliç doncs hem de consumir i quan més tenim més feliços som, etcètera, etcètera, no? I jo crec que l'encíclica del Papa ha posat sobre la taula la importància, el conflicte que tenim davant del canvi climàtic, ha qüestionat el poder polític que està sotmès als grans interessos econòmics, que sembla que, anava a dir, que no els hi importa el que passi en el planeta, que els interessa més emissions de gasos a efecte hivernacle i no els importa el que succeirà i només volen guanyar diners i diners i diners, codícia, que crec que era un pecat. Això és... Perdona, sí.
Sí, no, i a més aquí hi ha un altre aspecte que és de miopia, perquè sembla que ser més ecològic és generar pobresa, és tot el contrari. Hi ha tot un horitzó ple de llocs de treball dins de les energies renovables i alternatives. El que passa és que a un tipus d'indústria no li interessa passar-se a l'altre cantó o no li interessa aquesta alternativa. Però és cert, no?, que hi ha una gran possibilitat de llocs de treball mitjançant aquests tipus d'energies.
Bueno, és cert que...
I de riquesa, podem dir, no?
Si s'hagués fet una transició a les energies alternatives, doncs això hagués creat molts llocs de treball, no?
Però estan allà esperant, aquests llocs.
Bueno, perquè els grans interessos tenen molta influència en els poders polítics. En aquest cas, això és de competències del govern central, i han posat totes les dificultats perquè, bueno, indústries que estaven creixent, jo recordo Gamesa, que era una de producció de
generadors,
doncs, bueno, va quebrar o va marxar, sí, perquè se'n van a Alemanya, etc, no? I això és un gran error que els polítics tenen culpa. Però, de tota manera, jo crec que tothom ha de ser conscient que aquest anomenat creixement no és sostenible, que està paral·lelament lligat, molt lligat, a les energies fòssils, és a dir, al petroli, al carbó, etc, que això ha arribat al punt de màxima extracció, cada vegada no és que no n'hi hagi, nosaltres estem dient que el que queda que es deixi a terra, però que cada vegada costa més diners treure'ls, que el balanç energètic cada vegada és més negatiu, i que ens hem d'acostumar a un model de viure on no necessitem, on no fem aquesta despesa energètica.
Hola, Quim.
Hola, Manel.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Bueno, jo, la veritat, estic molt preocupat. Estic molt preocupat.
Jo també, Manel.
Perquè és que el problema és global. Tenim que pensar globalment i actuar localment, com es diu. Però és que aquesta globalitat ens ha portat, ja vam començar amb l'OMC, l'Organització Mundial del Comerç, que això era un aparatus envolvent de comerç i més comerç i consumisme i més consumisme. Per un cantó, per un altre cantó, la població cada vegada és més creixent, es necessita cobrir llocs de treball, hi ha un atur impressionant. Per un altre cantó, veiem que les noves tecnologies, moltes coses el que fa és reduir llocs de treball. Per un cantó, la tecnologia no la redueix, però per un altre cantó, la tecnologia ens porta a un consumisme. Tenim les modes. Les modes són consumistes totalment. Els cotxes, cada marca té que treure les 7 temporades als cotxes. El que no fa cada marca és trobar un nou motor més eficient, menys pol·lucionat, etc. O sigui, que és un tinglado global que hem organitzat de que si això no ens parem a pensar i portem amb aquesta cimera de París, és la 21a cimera que es produeix, estem en un moment crític. Crec que és crític. O caixa o faixa. O sigui que si tenim que anar cap endavant, cap a la destrucció total del planeta, doncs som-hi i som tot conscients i sàlvese qui en pueda, veritat? Però això té que ser aquesta cimera per nosaltres definitòria. I aquesta és la meva preocupació, perquè, clar, tot això implica uns poders estructurals globals enormes, amb una organització enorme, amb una cadència, amb una inèrcia. Que qui ho atura, això? Aquesta és la pregunta.
Difícil resposta. Sí. Perquè la inèrcia és molt gran, no? I aquí podríem fer la metàfora del Titanic, no? Estem amb un Titanic i hi ha l'iceberg allà i qui ho desvia, això? És complicat, però jo crec que la societat civil ha de ser la que intenti canviar de direcció aquest Titanic quan tinguem, bueno, metres abans de que ens estrellem, perquè és que si no anem directes cap a l'iceberg, no? La situació és molt preocupant i, bueno, la gent ben informada com tu, doncs és normal que estigui indignada, no? Però crec que no podem perdre de cap manera l'esperança, no? I vosaltres que teniu, doncs, accés a aquest mitjà de comunicació, doncs, difondre el que se'ns ve a sobre. I bé, jo penso que cada vegada hi ha més gent dels mitjans de comunicació que ens obre les portes, perquè allò que feia anys ens prenien per bojos, Manel, doncs ara... resulta que, malauradament, tenim raó, no?
L'altre dia recordava que estava llegint, ara, darrerament, la ONU ha sortit amb un comunicat de que per any s'estimen 30.000 persones víctimes mortes, per efectes climàtics. Però és que, a més, 4.100.000 persones afectades per efecte climàtic, ja sigui perquè els seus s'han tingut que canviar de lloc, perquè s'han perdut la pobresa, etcètera. O sigui que el drama... Nosaltres jo... encara estem aquí...
Bueno, nosaltres, jo no aniria, si
però
em permets...
Però els països més pobres, que són els que reben sempre més, no se sap per què, veritat, sí que se sap, però bueno, és millor no comentar-ho, però això es té que aturar.
Si em permets, Manel, i a mi m'agrada anar una mica a terra, no?, i no intentar filosofar. Aquest estiu hem tingut un estiu que jo crec que ha anat des de Sant Joan fins a... Bueno, igual fins a la Castanyada, no?
Diu que és l'any de més...
Però quina calor hem passat a les nits? Amb quina humitat? Era una calor tropical.
Sí.
Tu saps a les persones grans com els hi afecta això? Clar. Vull dir, a part de la contaminació, etcètera, etcètera, que també és un gros problema... ja comencem a percebre els efectes del canvi climàtic.
La gent que pateix al·lèrgies, que és jove, i nens, cada cop hi ha més al·lèrgies i gent que pateix més al·lèrgies, i aquest canvi climàtic li està afectant molt.
Sí, sí, jo crec que les evidències, tothom tenint gent a prop que d'una forma o una altra doncs, està afectada doncs, per aquest model de, que, bueno, que sustenta amb el cotxe, que emet gasos efectes invernacles, altres de contaminants que afecten a la salut de les persones, etcètera, etcètera, no? I bé, és complicat perquè la substitució del cotxe per energia fòssil per elèctric tampoc és possible. Tampoc és possible tot aquest parc automobilístic trobar bateries per tots els cotxes, etcètera, etcètera. Ens hem de fer la idea de que hem de començar a viure d'una altra forma. I torno al Papa. Jo crec
així
que...
no podrem seguir les modes, no podrem anar canviant
de
cotxe...
És que hem de canviar els valors, Manel.
Etcètera, etcètera. O sigui, no és tampoc... O sigui, ja sabem... Diuen els
malalts. Diuen.
Ja venen alguns electrodomèstics que tenen una data de caducitat. Es diu que no s'ha aprovat o no,
Sí. Bueno, però i això de la triple A, bueno, les 3As...
És que si tenen, en cas que ho tinguessin, és que nosaltres canviem abans de que ens diguin prou el mateix aparell. Perquè, clar, perquè surt una altra cosa, es té que canviar d'aquí, es té que canviar d'allà,
Especialment la indústria automobilística.
Utilitzar i tirar.
Però jo ara voldria introduir una petita crítica. Per exemple, Barcelona, i perdoneu que posi com a exemple Barcelona, però crec que té que ser, a més, com un referent, Madrid, Barcelona, les grans ciutats. Estan dient que utilitzem, i cada cop hi ha més illes peatonals, que té que ser i que tenen que vindre més, i que utilitzem el transport públic. No sé si us adoneu que entre setmana el transport públic funciona molt bé, però tu arribes el dissabte i el diumenge i el transport públic se redueix dràsticament. Llavors és una contradicció. Per un cantó t'estan dient consumeix transport públic i per un altre creen incomoditat a molta gent que vol agafar el transport públic, si no ha pogut entre setmana, però almenys al cap de setmana, i no té la meitat, o sigui, tens que esperar un autobús 20 minuts. Això no és una bona forma de convidar la gent a que cada vegada sigui més consumidora d'aquest tipus de transport. Era com un petit exemple, perquè com això n'hi ha molts.
És que el transport públic és clau per aquest nou model de viure, no? I, no, doncs, malauradament, els nostres governs han apostat per un sistema de comunicació a llarga distància, el tren d'alta velocitat, de forma radial per tot l'estat espanyol, que no és ni sostenible econòmicament, que no es podrà recuperar mai, ha sigut un pou sense fons, a nivell ambiental és devastador, a consum energètic, ha d'anar en línia recta, perquè si no, no corre el que volen que corri, etcètera, etcètera, etcètera. I, en canvi, les rodalies, que és el que la gent necessita doncs, per anar de casa al treball... Sí. Doncs, bueno,
o els caps de setmana.
Estem com estem. Jo vic a Mollet i tinc un tren, tinc un tren cada mitja hora. Tinc un tren cada mitja hora.
Jo també.
I bueno, a mi m'agradaria tenir-ne un altre. I, a més, veig els trens plens. O sigui, que no ens poden dir... És que el problema és que no poden anar més trens. Tenim dos túnels a Barcelona, Manel. Tenim el que passa per Plaça Catalunya i per Passeig de Gràcia. Clar, això no pot ser. Hem apostat per un model on el cotxe... ha d'entrar per la Meridiana, ha d'entrar per la Diagonal...
I les hores i hores i el consum de carburant que s'està perdent cada dia i cada any. És horrorós.
Bueno, quan, a més, que sàpiga tothom, però quan proves el transport públic és la forma més còmoda i més relaxada de viatjar,
home,
puc
llegir. Jo vaig sempre amb el llibre al transport públic i allà puc llegir. I bueno, em sembla perfecte. I jo, a vegades, que em fan venir en cotxe des de Mollet, és que em poso malalt. És que l'entrada a Barcelona, els semàfors...
A vegades sí, que tens que agafar.
Home,
moltes vegades no. Exacte. Pots agafar.
Això, si demà, no, si el diumenge tots anem a la manifestació, intentarem, dins de les nostres possibilitats, a veure si ho logrem posar, no arreglar-ho, però almenys fer un crit d'atenció i que la gent es té que mentalitzar.
Sí, Manel,
és el que tu deies. Això és un moviment social el que es necessita.
És molt, 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 molt important que la ciutadania de Barcelona i de Rodalies que vingui aquest diumenge a les 11:30 a la plaça de la Catedral. I bé, allà farem una manifestació completament pacífica i festiva.
Com té que ser, com té que ser.
Cap a la Ciutadella, que és un espai verd que encara ens queda. I bé, a veure si podem pressionar els nostres polítics de que siguin capaços de canviar aquest model.
Sí, perquè per ara reinstaurar, per exemple, el Departament de Mig Ambient, que es va suprimir. En fi, moltíssimes coses que es tindrien que haver fet i que no s'han fet.
Sí, sembla que anem a pitjor.
I a més demanem més debat, que tindria que haver molt més debat públic d'això.
Això també és veritat. Doncs, Quim, moltes gràcies
per
ser avui amb nosaltres. I com tu has dit abans, que m'he guardat una frase, hem de canviar els valors. Per tant, comencem per la manifestació, que tothom s'assumi, per intentar que els que estan allà dalt canviïn una miqueta els valors. Moltes gràcies, Quim.
Gràcies, Quim. Fins la propera.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Escoltàvem el Fausto Leali amb la seva veu trencada tan característica. És curiós perquè... És el mateix, per exemple, que va passar amb el Frank Sinatra, que en els seus principis la seva veu no s'assemblava res a la veu de la seva maduresa, a on recollir els seus més grans èxits. Doncs és exactament igual amb el Fausto Leali, que quan s'ha valorat més ha estat en els seus darrers anys. Escoltem-lo ara amb Per què i cantant en el Festival di San Remo, de l'any 2002, amb la Luisa Corna, on quedaran cinquers en la classifica. Es diu Ora que ho bisogno di te. A la propera, si Déu vol.
L'anno nuovo per magia deponeva regali, la tristezza, l'allegria e di giorni normali. L'anno vecchio stava lì, mento in mezzo alle mani, come chi ha finito ormai i domani e non sa perché. Perché? 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 Nella luminosità di un trascorso Natale, con il vento che da nord dava un freddo glaciale, l'anno nuovo si girò e colpì di pugnale l'anno vecchio che morì senza avere alcun male. L'anno nuovo scese giù in un mondo di festa, seminando gioventù e altre felicità, e ballò sui grandi amori e sugli onori come un re, ubriacato da quel succo che la vita ha dentro sé, prima di scoprire il trucco dei perché, 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 perché. Si sposò il suo primo figlio, fu un gennaio gentile, ma febbraio si drogò e lo perse ad aprile. I successo lo inseguì svelto come un leopardo, lui pian piano si inghiottì nel suo primo miliardo. Poi d'estate si buttò nelle onde del mare, tra le alghe in pedalò e autostrade di gas. A settembre un po' di tosse nell'orgoglio lo ferì e capì di aver vissuto troppo in fretta, adesso che stava stretto nell'imbuto dei perché, perché, perché. Vista sul mondo, quando poi lo accarezzò come un ultimo figlio, la sua mano gli sembrò un inutile artiglio. L'anno nuovo stava lì con la faccia da killer, l'anno vecchio si sentì come mille anni fa, e partì senza capire quel dolore che cos'è, quella ruvida ferita che ogni uomo ha dentro sé, quella favola infinita dei perché, 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 perché.
Quello che ho provato
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu...
Crida l'atenció la feblesa de la reacció política internacional. El sotmetiment de la política davant la tecnologia i les finances es mostra en el fracàs de les cimeres mundials sobre el medi ambient. Hi ha massa interessos particulars i molt fàcilment l'interès econòmic arriba a prevaler sobre el bé comú i a manipular la informació per no veure afectats els seus projectes. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Històries viscudes.
Avui iniciem la secció Històries viscudes, on els oients ens expliquen experiències i que volen compartir amb nosaltres. En aquest cas és el Miquel qui vol explicar-nos la seva història. Benvingut, Miquel.
Hola, bona tarda a tothom, sí.
Com va començar la teva història amb la Negreta?
Bueno, mira, jo sóc de Barcelona, però em va sortir feina a Rubí, en un polígon industrial. Aleshores, bueno, pues el primer dia que vaig arribar allà ja vaig veure una gosseta abandonada. I vaig dir, bueno, ja comencem, no? Perquè bueno, sempre que vas a un polígon passa alguna cosa d'aquestes, no? Llavors em van explicar a la gent d'allà que era una gosseta que ja havia nascut al carrer, que era salvatge, que abans anava amb més gossos, que se suposa que eren els seus germans, i quan es va morir, van atropellar l'últim, pues ja, bueno, estava en un racó i no s'acostava a ningú. Bueno, de fet, mai no s'havia acostat a ningú perquè havia nascut al carrer.
I suposo també que estava una mica espantada, l'estar sola,
sí,
també.
Sí, molt, molt espantada, molt espantada. El primer dia que jo la vaig veure em vaig voler acostar, però com és normal, va agafar i va fugir, no? Vull dir, va ser bastant... Bueno, el primer dia no va ser frustrant, però bueno, vaig veure que aquella gossa... era difícil de que s'acostés a mi.
I com, no? I com ho vas aconseguir, que al final t'agafés confiança?
Bueno, mira, jo fa molts anys que sóc animalero, no?, com es diu així vulgarment. I llavors jo, hi ha una cosa que, a part en programes i llegit i vist, que per acostar-te a un animal tens que deixar que vingui ell a tu, no tens que invadir el seu espai, no?
Uh-huh.
Aleshores, bueno, vaig dir, bueno, el primer dia se'n va anar, vaig dir, bueno, doncs pues mira, què tenim que fer? Pues anar-li donant confiança perquè ella s'acosti a mi, no? I durant 2-3 setmanes, quan arribava al pàrquing del polígon, li deia, hola, què tal? Bueno, em donaves... Ja sé que no m'entenia, no?, evidentment. Però, bueno, que li donaves una mica de confiança,
li,
no?
I també li feia saber que tu estaves allà, per si ella s'hi volia acostar.
Exactament. Els primers dies, si estava lluny, pues ni s'immutava quan jo arribava, no? Però jo anava amb moto, no? Però els altres dies, quan començava a arribar jo amb la moto, ja veia que ella no s'aixecava, però obria un ull, no?, dient, ja t'he vist que estàs aquí, i al cap de 2 o 3 setmanes, doncs, bueno, ja se'm va acostar, li vaig donar menjar, i, bueno, ja vam establir una relació més o menys segura per ella.
I què va passar després amb la Negreta?
Bueno, tot això semblava que estigués bé, que la situació, que la història anés bé, però, bueno, com sempre passa amb els gossos, per desgràcia, que estan al carrer, pues va quedar embarassada.
I què vas decidir tu fer,
pues,
llavors?
Què vam fer? Vaig pensar, bueno, pues lo millor serà portar-lo a un centre d'adopcions, perquè em veia que després, jo pensava després deixar-lo una altra vegada al carrer, però com a mínim que els petits es quedessin en aquest centre, no?, fora de Barcelona.
Mhm. Uh-huh.
Aleshores la vaig portar i en el moment de néixer els petits la van portar a un veterinari i no sé si és per l'estrès o pel que passava, pues es van morir tots els petits. Tots els petits es van morir. Llavors ella va agafar una depressió que no volia ni menjar ni res, no? Bueno, s'estava morint. Em van trucar perquè jo pujava, això era per allà pel Vallès, jo pujava 2 caps de setmana a visitar-la. Llavors em van trucar d'aquest veterinari i em van dir, escolta, que no vol menjar. Vaig anar al veterinari aquest, que era el de la centre d'acollida, d'adopcions, I quan em va veure ja es va posar més contenta i jo vaig dir, bueno, doncs mira, doneu-me una mica de menjar, me la vaig emportar a una habitació, vaig agafar mal dit, va començar a menjar i llavors va sortir endavant. O sigui que vam tindre bastanta sort.
I després va tornar al carrer o tota la bascada,
veure,
com va acabar la història?
Sí, a mi em sabia greu que es quedés al carrer. Llavors hi havia una altra nau allà, que hi havia un matrimoni, que també eren bastant animaleros, tenien un altre gos recollit i gats, i llavors, bueno, vam arribar a l'acord que, bueno, que ella la van xipar, se la van quedar ella, fins que va viure, pues, 7 o 8 anys amb ells, fins que ja farà cosa d'un any i mig es va morir.
O sigui que la Negreta va passar els seus últims dies contentíssima i feliç.
Perfecte. Inclús hi ha una anècdota que ella sempre anava perseguint els gats, com tots els gossos de carrer, no? I al final va estar en aquesta nau, amb aquesta gent, va estar dormint al costat dels gats. Vull dir que va fer un canvi radical, algo increïble.
Doncs, Miquel, moltes gràcies per explicar-nos aquesta història i t'esperem per la propera.
Val, i moltes gràcies a vosaltres pel programa que feu, que per ser jo una secció que és molt interessant, que es diu El Sabies Què, que m'interessa molt.
Doncs moltes gràcies, Miquel, a reveure.
Gràcies a vosaltres, adéu. Adéu.
Històries viscudes. Amics i amigues de Ràdio Estel, en aquesta nova temporada, des de la veu dels animals i la natura, volem obrir una nova secció amb la vostra participació. De ben segur, molts de vosaltres haureu viscut experiències i anècdotes amb els vostres amics, els animals. Us volem emplaçar a que ens les expliqueu, donar-los-hi veu i així poder compartir aquestes vivències que, de ben segur, han estat enriquidores en la vostra vida. Escriviu i expliqueu una mica la vostra història a l'adreça postal ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, 08037, Barcelona. ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, o al correu electrònic ada@adaong.org. Recordeu, ADA amb dues Ds. Ens posarem en contacte amb vosaltres, els vostres millors amics, i vosaltres sereu els protagonistes.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb el Miquel i la seva història acabem programa. Ens retrobem el proper divendres al vespre a la veu dels animals i de la natura. Abans de marxar, però, us convidem a unir-vos a la manifestació de diumenge a 11:45 a la plaça de la Catedral de Barcelona per exigir justícia climàtica. Tots a la manifestació.
Los comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.